21 també es faran activitats per fomentar l'hàbit de la lectura.
Gràcies, Victòria. Doncs de moment ho deixem aquí. Això és tot per ara.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç del dia.
Bon dia, acabem la tercera setmana del curs escolar amb un degoteig diari de classes confinades per casos de coronavirus. Avui sumem dues escoles més amb grups confinats, són Joan Juncadella i La Guàrdia. La previsió i la prevenció dels centres i les famílies està evitant els contagis dins les escoles. Parlarem també amb la directora dels ambulatoris de Sant Vicenç per conèixer el punt de vista sanitari d'aquests casos. Avancem altres notícies en titulars. L'Ajuntament ha activat la prealerta del Pla Municipal d'Emergències per ventades, especial precaució aquesta tarda i demà. Una urna i una plantada de torxes van recordar ahir a la plaça de la Vila el tercer aniversari de l'1 d'octubre. L'acte va posar en valor l'organització ciutadana de fa 3 anys. La Unió Esportiva Sant Vicenç dels Horts, el nou club unificat de futbol, va signar ahir un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. L'entitat esportiva compta amb una subvenció de 45.000 euros per desenvolupar la seva activitat. I ara la previsió del temps per les pròximes hores amb Carme Farnell.
Vent que de nou bufarà amb força. De fet, durant el matí ja es deixarà notar, però serà més extens de cara a la tarda. Per aquest motiu també cal destacar que des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'han publicat diversos avisos al respecte de que farà molt vent en bona part de les comarques barcelonines, però també, a més, la mar s'ha d'anar alterant. D'altra banda, atenció amb el cap de setmana, perquè encara mantindrem el temps inestable i demà a primera hora del matí el que es notarà és que la temperatura serà força més baixa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la producció Sara Cabrera us parla Eva García. És divendres 2 d'octubre. Ara posem Sant Vicenç al dia. Acabem la tercera setmana del curs escolar amb un degoteig diari de classes confinades per casos de coronavirus a Sant Vicenç. Era de preveure, els centres s'havien preparat i la bona notícia és que les mesures de seguretat que apliquen les escoles funcionen. En tots els casos que hem pogut confirmar a les escoles i instituts de Sant Vicenç, els contagis s'han donat fora dels centres. Les proves PCR s'estan fent aquests dies a l'alumnat confinat, però a les escoles de moment no s'ha detectat transmissió del virus. Els protocols preventius estableixen els confinaments dels grups bombolla i és el que s'està fent, aïllaments i proves PCR als grups confinats. Al degoteig de grups confinats avui sumem dues escoles més, com avançàvem, amb una classe cadascuna, Joan Juncadella i La Guàrdia. Se sumen al confinament que ja tenen en marxa un grup del Sant Jordi, dues classes del Gabriela Mistral i dues classes dels Salesians. Carme Galobardes és la directora de l'escola Joan Juncadella. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs quina és la situació, quina és la classe que està confinada i com s'ha detectat aquest cas?
Doncs aquest cas es va detectar que el cap de setmana un nen de la classe de segon va començar a tenir febre, trobar-se malament, va anar a l'ambulatori i li van fer el PCR. I aleshores va sortir positiu, ens ho van comunicar. I aleshores nosaltres ja vam fer el protocol que tenim en aquests casos. S'ha confinat tot el grup de segon, la mestra, i com que aquest nen també es quedava a menjador, doncs el seu grup bombolla de menjador, diguéssim, i la monitora.
En total quantes persones?
Hi ha 25, 26.
D'acord.
24 nens i dos adults.
D'acord. I des de quan està la classe de segon confinada a casa?
Doncs ahir va ser el primer dia.
I tens constància si s'han començat a fer proves
PCR? Sí, es van començar a fer PCRs el mateix dia que es van confinar. El CAP va actuar molt ràpid i a hores d'ara ja tinc resultats de PCRs que de moment tots són negatius.
S'estan fent les proves al CAP directament?
Sí, el CAP ens va donar una graella amb el nom del nen i l'hora que s'hauria de fer la prova.
En el vostre cas, el Joan Juncadella, igual que la resta de centres educatius de Sant Vicenç que ara mateix tenen grups confinats amb els que hem pogut parlar, es dona la mateixa situació. Un contagi, un Covid-19 positiu que es dona fora del centre educatiu i no hi ha transmissió dins l'escola. Això vol dir que les mesures que esteu aplicant funcionen? Els grups bombolla?
Sí, perquè a més és que per la traçabilitat, vull dir, ja teníem localitzat aquest nen en un grup molt determinat i aleshores tot el grup està confinat i com que era menjador també respecte al grup estable, doncs evidentment no s'ha tingut que confinar ningú més que ells, els del mateix grup.
I com estan continuant les classes? Com s'han estrenat avui a casa?
Els nens ja van marxar perquè ja ho teníem organitzat a l'escola. Ja van marxar amb el seu dossier de tasques a fer. També van marxar amb una agenda de videoconferències que faran amb la mestra, una al matí i una a la tarda. També van marxar amb el seu llibre de lectura i van marxar amb el seu material, estuig, colors, regles, tisores, totes les coses que necessitarien per fer el dossier.
Res a veure amb el març, oi?
No, que va, ja aquest any ja ens hem curat en salut i ja ho teníem tot superorganitzat perquè si es donés el cas ja actuar ja amb molta rapidesa, no?
El confinament és de 10 dies, oi? És
sí, 10 dies, ells s'incorporaran el dia 13.
Entesos.
Perquè el 12 és festa, doncs el 13.
I hi ha l'aplicació Traça Covid del Departament d'Educació de la Generalitat, on anem vigilant les dades, no? Si hi ha alguna actualització, però el Joan Juncadella no hi consta aquest grup confinat, no hi consta el Traça Covid. Està funcionant aquesta eina? És útil?
No està gaire actualitzada, perquè nosaltres encara ens consta les dates de l'1 de setembre. I aleshores jo ja he demanat que m'ho actualitzin, però suposo que no va una mica lent, perquè encara consten els dos positius que vam tenir el dia 1 de setembre. I consta que hi ha mestres que estan de baixa, i les mestres no hi ha ninguna de baixa, bueno, només tenim una, però és per una altra qüestió. Vull dir que suposo que deu costar una mica d'actualitzar, no sé.
Carme, aquesta setmana vau tenir una reunió a les direccions de les escoles de Sant Vicenç amb l'ambulatori. Va ser útil? Vau aclarir dubtes?
Sí, va ser molt útil perquè vam acabar de dibuixar una mica tot el protocol i revisar-lo tot, no? I ens va quedar les coses una miqueta més clares. Van a dir que cada dia hi ha canvis, perquè estàvem a la mateixa reunió, a la videoconferència, i de 14 vam passar a 10. També hi havia el tema dels germans, no? I ens van dir que no, que era contacte o gran contacte. Contacte amb tercers no es contemplava la possibilitat, no, de moment. Vull dir que hi va anar bé perquè estàvem tots junts i tots els dubtes que teníem van a quedar una mica més clares i els directors també ens van quedar una mica més tranquils perquè cada dia que és això, no? Que els protocols, les estratègies van canviant cada dia i de veritat que arriba un moment que estàs una mica embolicada, eh? I aleshores no, ja vam parlar amb les infermeres de referència. Jo estic molt contenta de com ha funcionat, eh? I jo tinc una infermera de referència que es diu Esther i molt ràpid, jo vaig trucar a les 9 del matí. A les 9 i quart ella ja m'estava gestionant tot, vull dir que al migdia ja ho teníem tot enllestit.
Perfecte.
Vull dir, molt bé.
Carme, tots els focus es van posar davant del Joan Juncadella abans de l'inici del curs, per els dies més tard que vau arrencar el curs per aquests casos positius. Era d'esperar que hi hauria més casos al llarg del curs. Ha arribat ara, en el vostre cas, amb el confinament d'aquesta classe de segon. Com estan els ànims a l'escola?
És una calma tensa, vull dir, volem tirar endavant i mirar el dia a dia i ara mateix estem organitzant una jornada, portem 3 dies ja d'escape room per als nanos animar-los perquè vegi que l'escola està en plena normalitat, però entre els professionals hi ha una mica de ganda, calma tensa, és a dir, estem a l'espera, a l'expectativa d'això, d'allò. Però bueno, suposo que poquet a poquet anirem agafant confiança en aquesta situació i aprendrem a conviure amb ella. El que volem és que els nens estiguin bé, siguin feliços i protegits, i que l'escola, dins del que cap, pugui ser una escola segura, clar. Vull dir, el que hi ha al carrer és el que entra a l'escola.
Uh-huh. No t'entretinc més. Carme Galobardes, directora de l'Escola Jean Juncadella, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i tots els dies previs que portem d'aquest curs intens, sens dubte, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, eh? I no hi ha cap problema en informar del que vulgueu.
Gràcies,
Bon dia.
I anem ara a l'escola La Guàrdia. Josep Gessén és el director. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Teniu una classe confinada. Bé, la meitat d'una classe. Com és aquesta situació?
Doncs sí, des d'ahir ens van avisar des del CAP que hi havia un alumne positiu i llavors vam haver de confinar tot el grup. El que passa és que nosaltres hem tingut la previsió de fer desdoblaments de tots aquells grups amb alumnes superiors a 20. Grups superiors a 20 els hem desdoblat. Llavors, això ens permet que en cas d'un confinament com és el que s'ha donat, doncs que afecti a la meitat dels alumnes només. Això vol dir que mig grup de cinquè l'hem confinat i l'altre mig grup continua assistint al centre.
I així, que quantes persones hi ha confinades?
Doncs ara mateix hi ha 11 persones i el tutor.
11 alumnes i el tutor.
11 alumnes i el tutor, sí, correcte.
Entesos. El cas positiu en coronavirus, teniu identificat si s'ha donat fora del centre?
No, això no ho sabem. Uh-huh. No obstant, aquesta tarda ja tenim programades les visites a tots els alumnes perquè els hi fessin la PCR i a partir de les 3 doncs, aniran al CAP i els hi faran el test. I la veritat és que ha funcionat molt bé, molt àgil, ha estat molt ràpid, des de salut, la previsió de les proves i estem a l'expectativa ara.
Com continuen les classes?
Doncs amb normalitat.
Des de casa?
S'ha fet una feina amb els alumnes explicant què és el que ha passat perquè en tinguin coneixement i des de les tutories i s'ha treballat el tema i bé, ho han entès perfectament i les classes, doncs, com dic, continuen la normalitat. De tota manera, nosaltres ja els nens estan ja molt habituats perquè cada matí prenem temperatures, fem neteja de mans a l'entrada de l'escola i des d'inici de curs que hem incorporat tots aquests hàbits i la veritat és que estem molt satisfets perquè els alumnes col·laboren molt i ho han interioritzat tot molt bé i està, la veritat, funcionant molt bé.
Previsió de tornar a l'escola físicament el 13 d'octubre?
No, segurament serà abans, perquè segons les notícies que hi ha d'avui, des d'avui mateix, s'ha canviat el protocol i ara són 10 dies de confinament a partir del contacte amb el positiu. Per tant, aquest positiu ja fa dies que van tenir aquest contacte i llavors a primers de la setmana que ve, tan bon punt tinguem el resultat, si són negatius, entre dimarts de la setmana que ve, dimecres, poden reincorporar-se a les classes.
Uh-huh. Entesos. A totes les escoles teníeu molt assumit que aquest moment del confinament d'algun grup arribaria al llarg del curs. Com ha estat, com heu rebut, com estan els ànims a l'escola La Guàrdia?
Doncs bé, a veure, era una situació que malauradament ha arribat, a ningú ens agrada haver de confinar grups, però era una situació per la qual ja estàvem preparats. Estàvem preparats a nivell també d'aula virtual, perquè és una de les prioritats a l'inici del curs, que tenir l'entorn de l'aula virtual preparat, perquè si es donava el cas d'un confinament, que es pogués atendre als alumnes a través d'aquesta plataforma i intentar així minimitzar al màxim possible la pèrdua de temps d'escola per part dels nostres alumnes. I a part d'això, doncs bé, doncs, sent optimistes i esperant que els resultats doncs, siguin negatius, perquè és així és el que s'està donant a nivell de tot Catalunya. Aproximadament el 90% dels PCRs que es van realitzant a la població escolar surten negatius. Llavors, bueno, esperem estar està en aquest percentatge de negatius també.
La canalla ho està fent bé, Josep?
Sí, sí, la veritat és que sí, que des del primer dia que vam anar incorporant tots aquests hàbits de mascareta, distància, neteja, i la veritat és que ho han assumit molt bé i els hem felicitat perquè ho estan fent molt bé, i també he de dir que les famílies també estan col·laborant a l'hora d'entrar i sortir del centre, i la veritat és que molt satisfets de com estan en tot.
Aquest confinament de la meitat de la classe de 5è, veiem que no consta a traçar Covid a l'aplicació del Departament d'Educació per fer seguiment i per registrar els casos que es donin als centres educatius de Catalunya. Ho feu servir? És àgil? És una eina útil?
Bé, nosaltres seguim les instruccions del departament, i en el traçar Covid doncs anem incorporant totes les dades actualitzades a dia de tots els alumnes que es van realitzant la prova, i després enregistrem el dia que els han fet, el dia que els han donat el resultat i si és positiu i és negatiu. I bé, és una eina informativa, bàsicament.
I després és el departament qui ha de validar i publicar aquesta informació que incorporeu als centres?
Sí, tota aquesta informació crec que va cap a una pàgina web on es poden consultar les dades de tots els centres de Catalunya. Tots els resultats que s'estan produint a nivell de tot el territori doncs es van incorporant en aquesta web.
Doncs mig grup de 5è de la Guàrdia que ha començat aquest confinament, que tornaran a classe, si tot va bé, en menys de 10 dies. Així que espero que tingueu un molt bon curs, Josep. Res a veure, encara que hi hagi aquest entrebanc, aquest ensurt, res a veure amb la suspensió sobtada del mes de març.
Correcte, doncs això, esperem que tot vagi bé i seguim endavant.
Josep Jasé, director de l'Escola La Guàrdia, gràcies, bon dia.
A vosaltres, gràcies.
Busquem ara l'altre punt de vista, el sanitari, per això comptem amb la doctora Felisa Rubio, directora dels CAP de Sant Vicenç. Bon dia, doctora.
Hola, bon dia.
Com està sent la coordinació del CAP amb les escoles de Sant Vicenç amb casos de coronavirus?
Doncs el dia d'avui la veritat és que molt bé, tenim una bona comunicació entre els directors de les escoles i Salut, i amb la figura que hem creat del referent Covid de les escoles, que és una figura que s'ha contractat específicament per gestionar el Covid de les escoles, i identifica els casos positius, i és la persona que fa d'enllaç de l'escola i Salut.
S'ha contractat especialment per fer aquest seguiment. Es compta amb altres recursos extra per atendre les necessitats de les escoles?
A dia d'avui han contractat aquest referent Covid, aquestes persones d'enllaç entre l'escola i els CAPs, i estem reforçant també personal per fer les proves PCR.
Uh-huh. Com s'estan fent les PCR a l'alumnat de les classes confinades? Perquè ahir parlàvem amb l'escola de Sant Jordi i ens deien que en un principi pensaven que hi aniria el personal del CAP a l'escola a fer les proves, però pel que veiem són els alumnes que estan a l'ambulatori. Com s'estan fent les proves?
Doncs sí, aquí a Sant Vicenç el que fem és, quan hi ha un cas positiu, llavors o l'escola es posa en contacte amb el referent Covid nostre del centre, o el referent Covid, si té constància de que hi ha un cas positiu en una escola, es posa en contacte amb el director, o les mateixes famílies també contacten amb el director de l'escola informant que el seu fill ha sigut positiu. I llavors el que fem és, aquest referent el que fa és fer un estudi dels contactes estrets d'aquest cas positiu, i el director de l'escola ens envia tot un llistat del grup de convivència estable i dels contactes estrets d'aquest cas positiu, això en el cas de que siguin nens d'escola bressol, infantil i primària. I arrel d'aquesta informació que ens passa el director de l'escola, Nosaltres el que fem és programem al centre d'atenció primària a tots els nens contactats estrets per realitzar-li la PCR al centre.
Al centre?
En els casos, sí, es fan al centre.
A l'escola, per entendre.
A l'escola. Uh-huh. Els menors de 15 anys es fan al Cap del Serral i els majors de 15 anys es fa a Cap Vilavella. En el cas de que sigui estudiants de secundària, batxillerat o cicles superiors, el que decideix qui és el contacte estret i a qui s'ha de fer la PCR i l'aïllament i la quarantena és Servei de Vigilància Epidemiològica. Llavors nosaltres informem i el director de l'escola a Vigilància Epidemiològica que hi ha un cas positiu i ells fan l'estudi d'aquest cas positiu i decideixen l'aïllament, la quarantena i a quins contactes estrets, quins són els contactes estrets per fer la PCR.
I les PCR on es fan aleshores? A les escoles o als ambulatoris?
Als ambulatoris.
Totes, tinguin totes. L'edat que tinguin. Entesos. S'estan confinant classes, però de moment pel que veiem és que els contagis venen de fora, que no es donen dins l'escola. Això vol dir que les mesures que s'han pres als centres educatius estan funcionant?
Nosaltres creiem que sí, que la veritat és que estan fent una gran feina, ho estan fent molt bé totes les escoles, i normalment són casos positius cada vegada, fora de l'escola, moltes vegades a nivell personal, de famílies, hi ha contactes, i nosaltres pensem que sí, igual que vosaltres, que és fora de l'escola, però les escoles ho estan fent superbé.
Mm-hmm. Aquesta setmana es va fer una reunió del CAP i les direccions de les escoles de Sant Vicenç. Com va anar? Ens sí. comentava ara fa un moment la directora del Juncadella que va ser una reunió molt positiva. Comparteix també aquesta visió, doctora?
I tant. És molt important tenir aquesta relació, sobretot el fet de reunir-nos o comunicar-nos de tant en tant i fent aquestes reunions via telemàtica, perquè avui en dia s'ha de fer tot telemàtic, aquestes reunions, sobretot resoldre dubtes, explicar els protocols. Els protocols van canviant, cada setmana hi ha protocols nous, hi ha indicacions noves, anem adaptant a tota la informació que ens està arribant, i aquesta informació i comunicació i consensuar protocols, la veritat és que va molt bé, va ser una reunió molt profitosa, molt positiva, i properament anirem fent més reunions, si cal, per resoldre dubtes i establir més circuits conforme ens vagin arribant.
Pel que fa a l'aplicatiu TraçaCovid, que és on queden registrats els casos que hi ha a cada escola, ens comenten també alguns docents que no acaba de ser gaire útil. Com està funcionant?
És que nosaltres no treballem amb aquest aplicatiu, amb el TraçaCovid. No sabem ni el coneixem nosaltres, perquè això és una cosa que ells posen aquesta informació en aquest aplicatiu i això va a Vigilància Epidemiològica. I nosaltres aquí no li puc dir, no li puc informar del TraçaCovid.
Uh-huh. Entesos. Com és la càrrega de feina que suporten ara els ambulatoris de Sant Vicenç?
Pues molt gran. És molt gran, s'estem reestructurant, intentant arribar a tot arreu, intentant prioritzar sobretot els casos Covid i les PCRs, que ara mateix és el més agut i el que crea més angoixa a la població, i no oblidem que també hem de fer la nostra feina d'atenció primària, la nostra tasca d'atenció primària, que també l'estem fent, i tenim una pressió assistencial molt gran.
Es pot prestar l'assistència que necessiten els pacients ara mateix?
D'una manera o una altra ho estem fent.
Amb molt d'esforç personal.
Nosaltres creiem que sí, molt d'esforç personal, o via telefònica, o via presencial, via la meva salut, sobretot és molt important tenir activada la meva salut per fer les consultes, i estem donant resposta per aquests mitjans, i el que és que s'estan donant, sí.
Queda per recuperar algun dels serveis que es prestaven abans de la pandèmia als ambulatoris vicentins?
No, en teoria estan tots funcionant, treballem d'una altra manera amb la, amb el Covid, però sobretot doncs, ja sabem, no?, les distàncies de seguretat, la mascareta, els 2 metres, no?, que s'han de mantenir inclús dins dels centres, visites espaiades, perquè hem d'evitar, no?, l'aglomeració de persones a les sales d'espera, però funcionant tots.
Doctora, i quina anàlisi fa de la situació de la pandèmia ara mateix a Sant Vicenç?
Bueno, pues, ara mateix, sobretot, el que hem d'intentar és seguir les recomanacions que ens han donat de mantenir la distància de seguretat, evitar l'agrupació de persones, més de 6 persones a nivell d'ambients familiars o d'esbarjo o d'amics, per evitar pues, contagiar-se del Covid, i les escoles, que em consta que també estan fent la seva feina, sobretot per als escolars, per evitar casos escolars. Hem de continuar així d'aquesta manera, pensem que encara està el virus entre nosaltres, que justament ara és asimptomàtic, ho dic perquè hi ha molts casos asimptomàtics, però no sabem com evolucionarà durant l'hivern. Ara també hi ha molt refredat, el cas, quan hi ha casos de mal de coll i mucositat, el nen sant no porta implícita la necessitat de consultar el CAP, només si s'acompanya de febre alta, vull dir, perquè ara també coincideix l'epidèmia de Covid, del refredat, dels encostipats, i de vegades hi ha una barreja també, no?, de símptomes, que també la gent ha de diferenciar o poder saber si realment pot sospitar que pot ser Covid o no pot ser Covid, i quan vinguin al centre i es visitin també ja se s'informarà.
Perquè és això, ara doncs tothom, moltíssima gent vol ser molt prudent, no?, per protegir els seus éssers estimats també, i potser fem consulta massa ràpid, o quin consell dona a la ciutadania per ajudar a controlar aquesta segona onada?
Sobretot, a veure, ara amb el canvi de temps que estem tenint ara a la tardor, pues, hi ha molts refredats, és el que estem veient, refredats sense cap símptoma compatible, sobretot la febre. Quan dona febre alta, pues, sí que pot sospitar, bueno, pues, a lo millor és un Covid i ja és de consultar, però si no, pues, fer una mica de, bueno, pues, prendre el paracetamol, estar-se a casa, i si comencen amb febre, consultar.
Doncs moltíssimes gràcies, doctora Felisa Rubio, directora dels ambulatoris de Sant Vicenç dels Horts. Gràcies per atendre'ns i bona feina, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs avui també és notícia que l'Ajuntament ha activat la prealerta del Pla Municipal d'Emergències per Ventades, especial precaució aquesta tarda i demà, ho explica el tècnic municipal de Protecció Civil, Miquel Villa.
Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla d'Emergències Ventcat, amb previsió a un episodi de forts vents i també de fort onatge que s'espera que afecti gairebé tota Catalunya durant els dies d'avui i demà. No obstant, el Servei Meteorològic preveu per a la nostra comarca, el Baix Llobregat, un perill moderat per vent durant la franja d'aquesta tarda i també demà. I per aquest motiu hem posat en prealerta el Pla d'Emergències Municipal per Ventades, amb previsió de que pugui haver-hi alguna incidència relacionada amb el vent. Per aquest motiu també recomanem alguns consells com retirar o subjectar correctament objectes o altres elements que tinguem a terrasses, balcons i teulades que puguin caure. Es demana molta precaució si heu d'anar a zones on hi ha arbrades, zones de muntanya, i si heu de conduir, doncs, també modereu velocitat, mantingueu la distància de seguretat si hi ha fortes ratxes de vent.
I també us recomanem, de pas, seguir el compte de Twitter d'Emergències de l'Ajuntament de Sant Vicenç, Emergències SV-H. Un record col·lectiu a l'organització ciutadana que va permetre tirar endavant l'1 d'octubre. Aquesta va ser la constant de la majoria dels relats de vicentins i vicentines que van participar ahir a la commemoració del 3er aniversari de l'1 d'octubre a la porta de l'Ajuntament. Prop d'un centenar de persones va participar a la plantada de torxes organitzada pel Consell de la Llibertat de Sant Vicenç. Una de les urnes de l'1 d'octubre de 2017 va presidir la lectura del manifest a càrrec de Montse Llepes, entre estelades, mascaretes, llaços grocs i torxes. El manifest remarca l'esforç col·lectiu de la ciutadania que va organitzar la votació.
L'1 d'octubre de 2017 quedarà marcat per sempre en la història del nostre poble. Un dia en el que vàrem assaborir la victòria de la democràcia, les urnes i de la llibertat, però també la tristor i el dolor de la repressió, la injustícia i la impotència davant els cops i els intents fallits de silenciar la veu del poble. Des de llavors, cada 1 d'octubre commemorem l'esforç anònim de milers de voluntàries i voluntaris que amb la seva tenacitat, il·lusió, esperança i compromís varen fer que les urnes hi fossin perquè tothom tingués l'oportunitat de votar de forma lliure, pacífica i cívica.
Des del Consell per la Llibertat de Sant Vicenç s'insta a repetir aquest esforç col·lectiu i encaminar-lo cap a la independència.
Reteixim el territori, tornem a trobar-nos amb la gent que érem a les escoles, promoguem els nostres pobles, taules d'enteses on posem en comú inquietuds i idees per encarar units la nova etapa on ens trobem. Organitzem-nos més i millor, més patronal catalana, més sindicalisme independentista, més consum estratègic. Comprometem-nos i organitzem-nos, perquè és en l'organització que viuen les idees i es transformen en fet. Conjurem-nos tots, partits, entitats i tota la societat, per seguir treballant per traçar una estratègia institucional i social de culminació del moviment d'alliberament.
I de nou acusacions de repressió cap a l'Estat.
L'Estat espanyol, lluny de permetre a tota la població catalana que pugui decidir el seu futur polític, sigui quin sigui, segueix exercint la repressió perseguint a ciutadans en funció de la seva ideologia, negant drets bàsics i elementals en el si d'una democràcia desenvolupada i utilitzant els poders policials i judicials com ideològics per coartar drets i llibertats.
A la commemoració, alguns vicentins i vicentines van compartir els seus records de l'1 d'octubre de fa 3 anys i van assegurar que ho tornarien a fer.
L'1 d'octubre, a la Biblioteca de les Voltes, va ser un dematí molt emotiu, amb gent que no ens coneixíem. L'Eugeni de Calmunyó se'ns va portar a les 4 o 6 del dematí amb aquell fred que feia una safata amb cruçats calentets. Després va venir, quan començava a venir gent, vam obrir escoles, van venir els Mossos, van identificar a la Maricruz, que estava allà cridant, però la gent que estava a les Voltes, quan li van demanar a la Maricruz el DNI, tots vam treure el DNI per identificar-nos a tots com a responsables de les votacions d'aquesta escola. Encara que ens tornin a pagar, tornarem a defensar les urnes, tornarem a defensar les escoles, per la República Catalana, per la independència, per la democràcia, pels presos polítics, per l'Oriol, que està tancat indegudament, i per la resta de presos i preses, exiliats i exiliades. Ho tornarem a fer.
Yo estuve en la mesa en el Play Montserrat, allí prácticamente parecía que aquello era legal, que estábamos todos en una situación normalizante. Allí no vino ni un municipal. Cuando mi sorpresa fue aquella imagen de la señora ensangrentada. ¿Os acordáis? Que es quizá una de las primeras imágenes que salieron de la que nos estaban dando mi voto. Aquel momento iba a ser de abstención. O cuando yo vi esas imágenes, voté afirmativamente.
Fa 3 anys, en un dia com avui, jo estava a casa de la meva àvia, menjant, i sabíem que era un dia important. Aquell dia jo volia veure com estava tot, i va ser molt important quan aquí, a la Biblioteca de les Voltes, vam veure com defensàvem les urnes, com estàvem tots agermanats, com tot un poble, amb unes idees, que és una només, que és la llibertat de votar. I com ho han fet, agermanant-nos tots als col·legis, defensant les urnes. I això és el que val, perquè ho tornarem a fer. I potser jo aquell any no vaig poder votar perquè era menor d'edat, però ho tornarem a fer.
La democràcia i la llibertat van moure el poble a col·laborar i a organitzar-nos des de baix, des del carrer, per fer possible exercir el dret de votar, per fer possible que tothom que ho volgués, l'1 d'octubre del 2017, pogués dipositar una papereta en una urna. En aquell moment, la mobilització va ser un èxit sense precedents al món sencer, un èxit que va superar fins i tot les expectatives dels dirigents polítics, els d'allà, però probablement els d'aquí també. La resposta la coneixem, va ser acarnissada i desmesurada, pròpia d'un estat repressor, autoritari i venjatiu. I avui som aquí, 3 anys després, en un moment estrany i complicat, que de vegades ens pot distreure de la dura realitat. I la dura realitat és que tenim companys a la presó, a l'exili, víctimes de represàlies o que han estat torturats per organitzar el referèndum.
El Consell per la Llibertat de Sant Vicenç dels Horts està format per l'agrupació local de l'ANC, la plataforma Free Junqueras, el CDR de Sant Vicenç i Ciutadania a títol individual.
La Unió Esportiva Sant Vicenç dels Horts, el nou club de futbol que unifica la Unió Esportiva, l'Atlètic Vicentí, l'Associació Esportiva i la Guàrdia, va signar ahir un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. En base a aquest conveni, l'entitat esportiva compta amb una subvenció de 45.000 euros per desenvolupar la seva activitat. Aquest ajut és especialment important ara, quan la nova entitat comença a caminar, perquè cal fer front a un alt volum de factures, segons indica el conveni, pel gran nombre d'equips i esportistes, pagament de llicències, compra de roba esportiva, entre altres despeses. El pagament de la subvenció es farà mitjançant un pagament inicial del 60%, són 27.000 euros, per poder arrencar la temporada, i el 40% restant es lliurarà un cop s'hagi justificat la realització de l'activitat. A la signatura del conveni van participar el president de la Unió Esportiva Sant Vicenç dels Horts, Juan Carlos Ávila, l'alcalde Miguel Comino i el regidor d'Esports Xavi Gómez. Últim cap de setmana del Tapes i Canyes i al Sant Vicenç al Dia acabem el repàs de les diferents tapes que ens ha acompanyat durant tota la setmana. En aquest recorregut per la gastronomia mundial, la primera parada del dia és el Paraguai, el cafè del centre.
Hola, som
el cafè del centre.
Hem decidit que la nostra etapa provingui de Paraguai. El seu nom és